Bon dia, són 2:15.
Notícies migdia amb Pere Gallifa.
Darrere de cadascuna de les xifres del coronavirus hi ha una persona que està patint la malaltia. Cada cas és un món, però n'hi ha que destaquen per la seva singularitat. És el cas de les dones embarassades amb Covid positiu. La majoria d'aquestes pacients són derivades a l'Hospital de la Vall d'Hebron, però al Parc Taulí han habilitat un recorregut especial per a aquests casos. La llevadora de l'Hospital de Sabadell, Gemma Cazorla, explica quines mesures s'han dut a terme.
Doncs el parc es fa seguint un circuit diferent per no contaminar les zones netes, representa. O sigui, es fa en unes sales de parts que s'han habilitat per a aquesta situació. Per a aquesta situació de crisi que tenim, a l'hospital ha habilitat dues zones que estan als quiròfans centrals, que són on van les dones que han de parir i que són Covid positives, o sigui, tenen el coronavirus.
Després del part, el nadó és netejat de totes les restes de la mare i es separa perquè no es contagi. També se'ls fa una prova del PCR i s'extremen les precaucions perquè la mare no infecti el nadó quan estiguin en contacte, per exemple, durant l'alletament. Les dones embarassades amb coronavirus seran les protagonistes d'una part d'aquest informatiu, però tractarem altres temes d'actualitat.
Titulars.
Divendres va començar el Ramadà per milions de musulmans a tot el món. Helena Molís, molt bon dia.
Bon dia. El mes sagrat de l'islam estarà marcat pel confinament pels musulmans de Sabadell. Aquest any no es podran fer les pregàries conjuntes ni tampoc trencar el dejuni amb àpats en comunitat. Per al president del Comitè de Mesquites de Sabadell, Najib El Batxeibi, aquests fets posen en dubte que es pugui parlar de Ramadà.
Mal. En la casa cerrado, si fa cerrado de Ramadà, en la casa no... Però t'hi sentis que estàs en Ramadan.
La comunitat musulmana de Sabadell s'ha volcat aquests dies en donar suport a les famílies més afectades per la crisi de la Covid-19.
I qui també ha fomentat el vessant solidari és l'Associació de Veïns de Can Rull, que han donat 3.000 euros al Parc Taulí.
En total disposen de 6.000 euros que havien de gastar per la festa major del barri, que s'ha anul·lat. Amb la resta dels diners faran un donatiu als serveis socials del barri i també al rebost solidari. Joan Moreno és el president de l'entitat veïnal.
Después tenemos otra cantidad de dinero para el rebote solidario, que nos están preparando un camioncillo, ¿no? Porque, como tú bien sabes, claro, eso no se puede organizar de un día para otro tanta comida, ¿no? Quizá a lo mejor este jueves o la semana que viene ya lo tendremos preparado y lo entregaremos al rebote solidario.
L'associació de Can Rull ha estat durament castigada pel coronavirus, ja que han mort 60 membres de l'entitat des de l'inici de la pandèmia.
Aquests són alguns dels temes que tractarem en la pròxima mitja hora amb Rocío García a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Passen 3 minuts de 2:15. Repassem l'estat dels serveis. Dia assolellat avui a Sabadell, fa bona temperatura. En Sergi Gallego ens explica què ens espera per les pròximes hores. Molt bon dia.
Hola, bon dia. El cel estarà serè o poc ennuvolat en general, si bé creixeran algunes nuvolades a punts de muntanya, principalment al Pirineu i a l'interior de les comarques de Girona. Allà s'espera algun ruixat o xàfec localment intens i acompanyat de tempesta i puntualment de calamarsa. En general, la temperatura serà suau i agradable i voltarà entre 18 i 23 graus. Més baixes al Pirineu. El vent bufarà de component sud i oest amb alguns cots forts que alteraran lleugerament la situació marítima amb onades al voltant d'un metre d'altura. Pel que fa demà, la jornada serà força estable, amb predomini de l'ambient assolellat, tot i que a partir de migdia arribaran bandes de núvols alts i mitjans que creuaran d'oest a est. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I com està el transport públic? Ens en dona els detalls la Cristina Adrián des del Transmet. Molt bon dia. Hola, molt bon dia, Cristina.
Hola, molt bon dia. Doncs mira, hem de recordar que s'ha incrementat l'oferta de transport públic en hora punta per adaptar-se a la demanda i garantir la distància mínima de seguretat entre els usuaris. I pel que fa a la situació del transport públic, ara mateix circula sense cap incidència destacable per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons ens indiquen els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de Generalitat i rodalies de Catalunya. I això és tot el moment des del Centre d'Informació Transret. Molt bona tarda.
Gràcies, Cristina. Molt bon dia. Pel que fa a l'estat del trànsit a les carreteres que ens envolten, ara mateix no hi ha cap tipus d'incidència destacada a les carreteres del voltant de Sabadell, una cosa habitual durant aquests dies d'estat d'alarma.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Passen 6 minuts de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
L'Hospital de Sabadell ha habilitat un recorregut alternatiu per atendre els parts de mares que han donat positiu de coronavirus o que hi ha sospites que podrien tenir la malaltia. De moment, el taulí ha atès 4 dones seguint aquests protocols, 3 de les quals es van confirmar que patien la Covid-19 i en cap dels casos els nadons es van contagiar. Cal tenir en compte que la gran majoria dels casos de coronavirus en dones embarassades es deriven a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Però quines mesures de seguretat es segueixen per evitar-ho? Mireia Sans, molt bon dia.
Bon dia. Doncs d'una banda s'han habilitat 2 quiròfans que només es fan servir en aquests casos i on no s'hi col·loquen mai mares sanes. I de l'altra s'ha concentrat la prevenció especialment un cop el nadó ha nascut, perquè no s'ha donat cap cas en què la criatura hagi estat contagiada només pel fet d'estar dins la mare. La Gemma Cazorla, llevadora de l'Hospital de Sabadell, detalla algunes de les prevencions que es prenen des del taulí.
El nadó es neteja per si hi ha restes del virus que hagin tingut contacte amb el nadó, de líquid amniòtic, i qualsevol resta de la mare a sobre del nadó, es neteja, es separa de la mare, se'ls fa també als nadons una PCR, o sigui, se'ls fa un frotis per veure si són positius o no, i després pot fer allatament matern, però amb mesures per prevenir que hi hagi aquest contagi, o sigui, amb mascareta, i la mare sempre ha de portar mascareta quan fa l'allatament matern i fa o neteja de mans o bé porta guants.
La mare ha d'estar allunyada de la criatura, tot i que hi comparteix habitació i només se li acosta per donar-li el pit. La resta de cures les ha de fer un cuidador que estigui sa. Tots tres, la mare, el nadó i el cuidador, comparteixen una habitació que no està ubicada però a la planta de maternitat. Cazorla assegura que un dels punts més durs d'aquest protocol és que dificulta el pell en pell amb la mare i el nadó.
El que per nosaltres, com a llevadores, també ha sigut dur, nosaltres li donem molta importància al pell en pell, al molt de contacte entre mare i fill, i bueno, ja ha sigut dur en aquest sentit de veure doncs, que potser l'ideal de qualsevol part és el contacte precoç amb el nadó, i en aquests casos doncs, no l'hem pogut fer tan bé com fèiem amb els altres, i sí, i hem vist amb les mares doncs, una certa por de que hi hagués aquest contacte, o sigui, que hi hagués aquest contagi, perdó, entre mare i fill. Que per sort ha sigut sempre negatiu, eh?
Un cop la família surt de l'hospital, segueix el seguiment amb l'atenció primària i el taulí els fa trucades diàries per seguir-ne l'evolució. Cazorla destaca que un cop han passat 15 dies des que s'han acabat els símptomes, mare i nadó podran fer un postpart convencional.
La pandèmia del coronavirus ha posat en escac molt dels àmbits de la nostra vida més enllà de la salut de les persones que han contret la malaltia. El confinament, per la seva banda, també suposa un repte personal i col·lectiu que ajuda a frenar l'epidèmia, però complica les nostres relacions socials i el nostre benestar personal. Avui volem explorar com la situació actual pot afectar les nostres relacions afectivo-sexuals amb la nostra parella o amb les persones amb qui convivim o amb qui ens hem de relacionar a distància. Ho analitzem i cerquem recomanacions amb la psicòloga, sexòloga i terapeuta de parella Mireia Muñoz i també amb la Karen Madrid. Molt bon dia.
Bon dia.
El primer consell és facilitar la comunicació amb l'altre.
Això no vol dir només parlar les coses, sinó ser sincers, identificar els nostres sentiments i respondre amb la màxima empatia a les necessitats de les altres persones.
Que comunicar no vol dir el fet de parlar, perquè a vegades parlem, però les coses no les comuniquem com hauríem de fer. Per tant, molt important tenir en compte l'empatia, la fertilitat, és a dir, com dic les coses, de manera que tingui en compte com es pot sentir l'altre i evitar ferir o ofendre. Després, el fet de tenir una rutina, que rutina no vol dir sinònim de monotonia, sinó simplement tenir unes pautes per exemple, les tasques de la casa, doncs que estiguin repartides, per buscar moments també compartits junts, perquè a la vegada doncs, també tinguem espais per cultivar la nostra relació.
També cal combinar els espais per a les activitats personals, però alhora trobar moments per estar amb les altres persones.
Uns moments en què és bo promoure el contacte, per exemple, abraçades, carícies o bé els massatges.
Han d'haver alguns moments per cultivar la parella, però altres també de poder fer altres coses per no acabar tampoc doncs, estar massa temps i acabar cremant. I després el temps d'intimitat i de connexió, és a dir, que encara que estem molt enganxats amb el tema de les xarxes socials, els telèfons i tota la pesca, també és important que hi hagi moments en els quals hi hagi pell, és a dir, cultivar les abraçades en la mesura en què estem confinats i per tant no tenim contacte amb altres persones.
Si heu de treballar des de casa, una recomanació és que la feina es faci en habitacions separades, pactant moments per fer descansos plegats, i els fills no són excusa per no trobar espais per la intimitat.
Intentem anar a dormir, aixecar-nos a la mateixa hora, si tenim, per exemple, els nens posats al llit, és un moment de reconnexió amb la parella, que pot incloure des de la part de sexualitat, i sexualitat no només és sexe, és a dir, no vol dir relacions sexuals com les entenem en penetració i com es diu culturalment, sinó moments en els quals podem explorar-nos, podem acariciar-nos, podem fer-nos un massatge. Són moments en els que ja estem tranquils, hem acabat totes les tasques, els nens estan dormint i tenim aquesta estona nostra.
Altres recomanacions per no caure en l'avorriment aquests dies de confinament és promoure jocs o reptes que trenquin amb la monotonia.
Hi ha moltes aplicacions, moltes apps, que són de reptes en parella. Hi ha una que es diu Deciré, per exemple, i com aquesta d'altres, que són reptes. Llavors, hi ha aquest punt d'emoció que fa que el dia a dia se surti una mica de les tasques que estem ja més acostumats a fer. O, per exemple, una altra cosa que recomano és posar notetes per la casa. Si hi ha nens, doncs potser seran notes doncs, d'un altre tip, potser romàntiques, si no volem que les trobin. Si estem sols, poden ser més picants. És a dir, ja el to depèn de cada parella, però dona una mica més de diversió, de complicitat i de diferència d'un dia a l'altre, per dir-ho així.
I per fomentar aquest tipus d'activitats, així com per gestionar millor les tasques domèstiques, la psicòloga Mireia Muñoz ens proposa el següent exercici.
Una roda, es diu una roda de la vida, que és un exercici de coaching, i que jo proposo dividir-ho en quatre parts, però es pot dividir en vuit, és a dir, com si fossin quesitos, una línia vertical, horitzontal i dues diagonals, i amb cadascun posar un àmbit. Per exemple, àmbit sexualitat, va, què podem fer? Àmbit de sorpreses, i cadascú pensa sorpreses per fer-li a l'altre. Àmbit de temps junts, quines activitats que no siguin les que ja estem fent podem incorporar. Àmbit d'intimitat, i també podem portar a l'àmbit d'exercici físic, de l'alimentació.
El confinament, però, afecta tot tipus de relacions, algunes més que d'altres. De fet, hi ha moltes parelles que estan vivint l'estat d'alarma a distància.
En aquests casos, la psicòloga recomana les videotrucades per sobre dels missatges de text i buscar també jocs i distraccions per fer amb l'altra persona.
Sí que aniria buscant moments de poder trobada, acostumo a recomanar més que sigui una trucada, una videotrucada, que missatgeria instantània, com WhatsApp i etcètera, perquè d'aquesta manera evitem molts malsentesos, perquè a vegades per aquí els missatges no queden clar, ens perdem la comunicació no verbal, però, per exemple, quan fem videotrucades, doncs podem aportar el mateix joc que ara comentava. Aquests exercicis que proposava fer-los presencialment els podem fer a distància. Inclús em poso música, em poso ballar, mentre l'altre també balla, és a dir, intentar buscar una complicitat i un joc, encara que sigui a distància.
Un altre cas complicat és el de les parelles que estaven separades però convivint o el de les relacions que estaven en procés de separació. En aquests casos delicats cal fer un esforç per treballar més i millor la comunicació. La psicòloga i sexòloga Mireia Muñoz recorda també que els consultoris continuen oberts però a distància aquests dies i que es poden utilitzar en cas que l'estat d'alarma posi en risc alguna relació.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Més coses, més de 6.000 musulmans estan celebrant el Ramadà a Sabadell. El Ramadà és el novè mes del calendari islàmic, un mes en què tots els creients no poden ni menjar ni beure mentre hi hagi sol i han de resar 5 cops al dia. Warfa Chilà és president de l'Associació Cultural Sense Fronteres del Vallès.
El Ramadà en nostra cultura és el tercer pilar de l'islam. L'islam, com se sabe, tiene 5 pilares importantes, que es lo básico, y el Ramadán es el tercer, digamos, el pilar.
Un ramadà que aquest any també ve marcat pel confinament.
Sí, exacte, i és que els fidels no poden anar a resar a la mesquita ni tampoc podran celebrar àpats en família. Tot i això, el coronavirus no ha aconseguit aturar la vessant més solidària d'alguns ciutadans. Des de la mesquita de Can Puiggener Puigcerdà han engegat un projecte solidari per atendre a tots els joves sense papers de la ciutat. Najib El Bachibi, president del Comitè de Mesquites de Sabadell, afirma que molts d'aquests nois es dedicaven a vendre ferralla, però que actualment amb el confinament no poden. És per això que des d'aquesta mesquita se'ls dona cada dissabte lots de menjar.
Bueno, a los pobres están muy necesitados, lo que tienen, los que tienen papeles también, hay muchos jóvenes que no tienen papeles aquí, y como antes que estaban recogiendo, bueno, chatarra, digamos, están buscando vidas, ganan ese dinero, ahora no se puede. Por eso nosotros estamos echando una mano a la gente para ayudar.
El ramadà té una durada de 29 o 30 dies, depenent de l'any, i finalitza amb la gran festa de l'Eid Mubarak.
L'Associació de Veïns de Can Rull ha donat 3.000 euros a l'Hospital de Sabadell perquè investigui pel coronavirus. L'entitat veïnal ha reservat 6.000 euros que tenien previstos gastar per la seva festa major i els destinarà a finalitats socials com aquesta. I és que els últims dies el grup d'enterraments del barri s'ha fet càrrec de les defuncions de 60 persones vinculades amb l'entitat. Una situació crítica que intenten pal·liar amb els diners de la festa major que s'ha suspès.
L'Associació de Veïns de Can Rull és una de les més nombroses de Sabadell amb 12.000 associats. És per aquest motiu que la tresoreria de l'entitat és sòlida i han pogut donar els diners que tenien previstos per la festa major a finalitats de caràcter social. La primera acció que han dut a terme ha estat la de cedir la meitat del pressupost, 3.000 euros, al Parc Taulí. El president de l'associació, Juan Moreno, ha explicat els motius que els han empès a dur a terme aquest gest de solidaritat.
Hem donat 3.000 euros al Parc Taulí, no? Damos al Parc Taulí, al grup de investigació, no? Porque creemos que el trabajo que está llevando este grupo de investigación puede repercutir en que se encuentre algo para el coronavirus, ¿no? Y qué mejor que eso, ¿no?
I és que al ser una entitat tan nombrosa també s'han vist afectats durament per la Covid-19. Des de l'inici de la pandèmia, el grup d'enterrament s'ha hagut de fer càrrec d'una seixantena de defuncions de veïns del barri.
Que nosotros aquí en la Asociación de Vecinos tenemos un grupo de enterramiento donde ya llevamos 60 muertos. 60 muertos, esos fallecidos tienen nombre y apellido. Nombre y apellido que nosotros conocemos del barrio. Entonces nosotros por eso hemos considerado de darle al Taulí ese dinero.
La resta dels diners que tenen reservats, un 3.000 euros més, els destinaran una part al Departament d'Acció Social de l'Ajuntament i l'altra a carregar un camió amb aliments pel rebost solidari de la ciutat.
El Consell Comarcal del Vallès Occidental té en marxa una borsa de treball amb 65 ofertes de feina dels àmbits sanitari, assistencial i sociocultural. Es tracta de vacants que han quedat buides en les últimes setmanes a conseqüència del coronavirus i que cal cobrir amb urgència. Les places es troben en una dotzena de municipis de la comarca, entre els quals hi ha Sabadell. Núria García, molt bon dia.
Bon dia, Pere. Es calcula que aquestes 65 ofertes actives de feina al Vallès Occidental podrien arribar a ocupar unes 150 persones de forma immediata. A ningú se li escapa que l'àmbit sanitari i socioassistencial han quedat tocats per la pandèmia amb molts professionals contagiats que han hagut d'abandonar les seves tasques. Per aquest motiu, és urgent poder cobrir aquestes vacants de nou, que es reparteixen en una dotzena de municipis vallesans, entre els quals també hi ha Sabadell. El vicepresident de l'àrea de Desenvolupament Econòmic del Consell Comarcal i alcalde de Barberà, Xavier Garcés, parla de la importància de donar resposta a aquestes ofertes de feina com més aviat millor.
I també donem suport i en fem difusió de recerca a 12 municipis més. És a dir, que realment donem aquest servei de borses actives a un total de 16 municipis habitualment i ara mateix, doncs, amb més raó, hem volgut fer aquesta difusió d'una forma més evident davant de l'urgència d'aquestes ofertes, no?
En concret, es sol·licita personal d'àmbit sanitari com professionals d'infermeria i auxiliars, però també personal de neteja i zeladors. També professionals relacionats amb l'atenció geriàtrica, metges, psicòlegs o fisioterapeutes, a més de monitors de persones amb discapacitat, educadors socials o mediadors.
Pues molt senzill, perquè s'ha posat a disposició d'aquestes persones un número 900, totalment gratuït, el que poden trucar des del 9 del matí a 9 de la nit, que és el 929 35 34. Es poden estar amb aquest número. Hem rebut 65 ofertes, que en total seran uns 150 llocs de treball, i per tant estem esperant aquestes trucades i ràpidament fer aquesta gestió.
Les persones que hi estiguin interessades poden consultar les ofertes de feina a través del web del Consell Comarcal dins del Directori de Recursos de la Covid-19. Alhora s'ha habilitat el telèfon gratuït 929 35 34 perquè els candidats puguin resoldre dubtes i adreçar-se al servei d'ocupació corresponent.
Passen 5 minuts a 3 quarts de 2, repassem altres notícies del dia en un format més breu. La Crida per Sabadell demana de nou explicacions i mesures efectives per garantir la seguretat de la plantilla d'Esmatxa.
El grup municipal anticapitalista defensa el manteniment de la prestació dels serveis bàsics per part de l'empresa de recollida de brossa. Reaccionant al comunicat del comitè d'empresa fet públic el passat divendres, la Crida reitera la necessitat de prendre mesures urgents i recorda que ha preguntat al govern sobre les mesures preses per part d'Esmatxa en relació a les condicions de seguretat i salut fins a 7 vegades.
Les deixalleries del Parc Central i de Can Llong es reobren a partir d'avui a les empreses i autònoms que necessitin fer ús de les instal·lacions.
La mesura queda limitada exclusivament a aquests col·lectius professionals amb un horari reduït respecte de l'habitual. Concretament, funcionaran de dilluns a divendres de 8 del matí a 3 de la tarda. L'accés a les instal·lacions compta amb mesures de seguretat i control que s'establiran fins a la finalització de l'estat d'alarma.
D'altra banda, també es posa en marxa la recollida gratuïta de mobles i voluminosos sota demanda.
La sol·licitud del servei es pot fer trucant al telèfon gratuït 900 222 234. A partir d'aquí es rebran indicacions del dia, hora i lloc en què els mobles hauran de dipositar-se al carrer per procedir a la seva retirada.
En un altre ordre de coses, la policia de Sabadell ha interposat 61 denúncies aquest dilluns a persones que no complien el confinament.
Els agents municipals han registrat les denúncies per incompliment de les mesures establertes en el decret de l'estat d'alarma entre les 12 de la nit de diumenge a dilluns i fins a la mateixa hora d'aquesta matinada passada. La policia ha interposat 1.694 sancions des de l'inici de la pandèmia.
Tres avis de la residència de gent gran Gravi de Polinyà han mort en les darreres hores per coronavirus, mentre que 12 han estat ingressats a l'hospital i hi ha 17 positius més a la residència amb símptomes lleus.
La unitat militar d'emergències va procedir aquest cap de setmana a desinfectar el centre i les autoritats sanitàries consideren la situació controlada. El consistori va informar dels primers casos de Covid-19 en aquest centre la setmana passada.
I repassem dues qüestions més en l'àmbit dels successos. Detingut un home per dur a sobre 60 grams d'haixix al carrer Joaquim Blume de Sabadell.
Dues unitats de la policia municipal van identificar un home de 52 anys aquest dilluns al vespre després d'un avís ciutadà que informava del fet i transitava sota els efectes de begudes alcohòliques. En comprovar que portava una important quantitat d'una substància tòxica, se'l va detenir per un presumpte delicte contra la salut pública.
I els Mossos d'Esquadra han detingut en les últimes hores a Sant Cugat del Vallès un home per la mort d'almenys 3 persones sense llar a l'Eixample de Barcelona durant el confinament.
L'últim homicidi ha estat aquesta nit. En les últimes setmanes s'han registrat 4 morts de persones sense llar al mateix districte. En el cas de la primera, els Mossos ja van detenir una altra persona, però aquest homicidi encara està per resoldre. Els fets van tenir lloc la nit del 18 al 19 de març a les portes d'un supermercat. El segon homicidi va ser el 16 d'abril al barri de Fort Pienc, aquest cop de dia, i el tercer va ser al carrer Casp 48 hores més tard i de matinada el 18 d'abril. En el cas de la mort d'aquest dilluns a la nit, els Mossos van rebre l'avís pels vols de les 11. La víctima estava greument ferida al carrer i va ser atesa pel sistema d'emergències mèdiques, però finalment va morir.
Ràdio Sabadell. Sabem que especialment en aquest moment esperes que el teu banc t'acompanyi. A tu, a la teva empresa. Aquesta és la nostra voluntat. La de tot Banc Sabadell. La dels nostres 3.500 gestors que cada dia treballen des de casa o a les nostres oficines obertes, responent dubtes, estudiant cada cas, buscant les millors solucions. Parla'n amb el teu gestor o informa-te'n a l'apartat especial Covid de banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Hola, sóc l'Àngel dels anuncis de Càritas i sento molt comunicar-vos que durant aquest estat d'alarma el nombre de peticions socials a Càritas s'ha multiplicat per 3. Sí, per 3. La majoria són per aliments, habitatge o subministraments bàsics, així que necessitem triplicar la quantitat de donacions i per fer-ho necessitem la teva ajuda, per 3. Cada gest compta i el que realment necessitem és que ara l'Àngel siguis tu. Col·labora, si pots, a caritascatalunya.cat.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
En 5 minuts arribarem a les 2 de la tarda. Repassem altres notícies més enllà de la ciutat. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà d'aquí una estona a les 2 per explicar el pla de desconfinament que avui s'ha portat al Consell de Ministres.
El document inclou unes directrius que seran generalitzades per tot l'Estat, però que es podran adaptar segons les característiques dels diferents territoris. Diverses comunitats autònomes, entre les quals hi ha Catalunya, han demanat que les sortides tant d'infants com de gent gran es facin amb horaris establerts per evitar aglomeracions. Tot plegat quan aquest dissabte es podria permetre que la ciutadania sortís al carrer per passejar i fer esport. Això sí, si la pandèmia segueix a la baixa durant aquesta setmana. En aquest sentit, el director d'Emergències Sanitàries, Fernando Simón, apunta que desconeix com s'implantarà aquesta mesura.
Yo personalmente creo que hay algunas cosas que desde otros sectores, algunas variables que desde otros sectores se tienen que considerar, como el si es bueno hacer estos cambios en fin de semana o es mejor hacerlo en días de semana, pero lo cierto es que no tengo seguridad de cómo se va a hacer.
El que sí defensa és que l'esport s'ha de fer en solitari perquè té més riscos que un passeig.
Continua l'evolució positiva de les dades de la Covid-19 a Espanya. En les últimes 24 hores, el coronavirus ha causat la mort de 301 persones, una xifra inferior a la registrada dilluns.
A més, és la més baixa de les últimes setmanes, tret de diumenge, que hi va haver menys de 300 defuncions. El nombre de contagis detectats amb els tests PCR, d'altra banda, ja supera els 210.000. A més, els 1.308 detectats les últimes 24 hores són la xifra més baixa fins ara. Per cinquè dia consecutiu, la xifra de persones curades en un dia és més alta que la de nous contagis. Entre dilluns i dimarts hi ha hagut 1.673 altes.
L'Institut de Meteorologia està fent estudis per saber si el clima pot ser un factor que influeixi en la transmissió de la pandèmia.
Tanmateix, segons el director d'Emergències Sanitàries, Fernando Simón, encara no es podria valorar, ja que només es podria fer si es pogués comparar amb altres onades. Simón ha insistit que la tendència de noves infeccions per coronavirus a Espanya va clarament a la baixa i ha recordat que el nombre d'infeccions noves que es reporten ara són de persones que han contret la malaltia 15 dies abans.
Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili tindran a l'estiu un dispositiu de detecció ràpida de la Covid-19.
La prova serològica, que només necessita una gota de sang obtinguda de la punció del dit, determinarà en 15 minuts si els pacients tenen el virus o si han passat la malaltia. Un cop desenvolupat el prototip, es procedirà a validar-lo en diferents hospitals i si supera el període de validació, començarà la seva producció a escala industrial.
I l'atur a Catalunya ha pujat en 5.800 persones al primer trimestre d'aquest any, recollint només en part l'efecte de la crisi del coronavirus.
Amb aquestes noves dades, la taxa d'atur s'ha situat en el 10,66%, amb un total de 411.600 aturats. Aquestes estadístiques mostren els pitjors comportaments d'atur i creació d'ocupació del 2013, tot i que no té en compte els afectats per expedients temporals de regulació d'ocupació. Ginesta també insisteix que la situació laboral actual no es pot comparar amb cap altra registrada abans a Catalunya.
I un últim apunt, perquè l'Agència de qualificació Moody's preveu que el PIB espanyol pateixi un retrocés del 8%.
També apunta que a partir del tercer i quart trimestre comenci a remuntar fins a tornar a créixer un 4,8% el 2021. Així mateix, d'acord amb un informe que ha publicat aquest dimarts, l'agència manté la perspectiva estable i ressalta la importància del turisme, ja que representa el 12% del PIB.
La programació a l'Instagram de Ràdio Sabadell segueix avui amb un nou episodi del Sabadellencs Fem Coses. Avui podrem gaudir d'un concert de Sergi González, actor del Sant Vicenç, que està treballant en el seu primer EP, que s'anomena Rels. Però són
tantes les històries... Hola, sóc el Sergi González, actor i músic de la ciutat. Estic composant un EP anomenat Arrels i demà podreu escoltar dues cançons i algun cover en el directe que faré a Instagram amb Ràdio Sabadell. Us espero a les 18:30. Una abraçada molt forta.
El mateix González ha iniciat una campanya de micromecenatge per poder finançar la gravació d'aquest EP. Aquest concert tindrà lloc avui a 6:45 del vespre a l'Instagram de Ràdio Sabadell. Un minut per arribar a les 2 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. La informació continua actualitzada a les nostres xarxes socials, a Facebook, a Twitter i a Instagram, i també al portal de notícies radiosabadell.fm. I tornarem en antena a partir de les 4 amb butlletins horaris i a les 7 en una nova edició del Notícies Vespre. Que vagi molt bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.